a més del sopar especial de cap d'any. La caseta Gastrojardí, obert tot l'any de dijous a diumenge. Reserva el teu Nadal al 623 37 41 37.
Mare, en guany no digues res, eh?
Res de què?
El sopar no l'he fet jo, és de Ca Fuster.
I què penses que fas jo, des de fa tres Nadals?
Cordera al forn, carrilla que es desfà i farcits per a compartir. Tria el teu menú de Nadal complet. Encarrega abans del 15 de desembre. 10% de descompte en compra anticipada. Som al carrer Sant Francesc de Borja 83 i al carrer Llarguer 12. O per WhatsApp al 653 671 099. Ca Fuster. Nosaltres cuinem, tu celebres.
Nueva promoción de obra nueva en Gandía. Viviendas de dos dormitorios desde 148.000 y de tres desde 179.000. Comercializa Levante Homes. Más información en el 617-994-658 o en levantehomes.com.
En Autosweden Volvo en Gandía tenemos unos descuentos especiales por motivo de la Feria de Valencia y el 30 aniversario. Aprovecha la ocasión durante esta semana y compra un Volvo con las mejores condiciones. Te esperamos en Autosweden Volvo en nuestras instalaciones de la Avenida República Argentina 117 de Gandía. Puedes concertar una cita llamando al 96-287-0500. Llámanos, te esperamos.
Cuando un mayor necesita compañía y atención constante, una cuidadora interna es la mejor opción. En Cuidavi seleccionamos profesionales con experiencia y nos encargamos de todos los trámites para tu tranquilidad. Llámanos al 962-0532-62 o ven a visitarnos en la Avenida de la Medicina 9, frente a Hospital Gandía. Cuidavi, sabemos cuidarte.
Desde el Complejo Gastronómico San Marcos, queremos desearte una Navidad llena de magia, alegría y momentos inolvidables junto a quienes más quieres. En estas fechas tan especiales, hay que celebrarlo. ¡Felices fiestas!
En Quality Brokers no te vendemos seguros. Lo que hacemos es escucharte y solo entonces asesorarte para que en caso de una desgracia puedas tener a alguien que se ocupe de que recuperes lo tuyo. Solo eso. Por eso lo hacemos seguro. Quality Brokers. Soluciones de confianza.
I sona la sintonia de A Quien Corresponda, però avui és divendres. I què passa els divendres? Doncs que tenim les respostes per part de l'Ajuntament i per això està ja amb nosaltres Sebas Gálvez, director de Serveis Bàsics i Qualitat Urbana. Bon dia.
Bon dia, Anna. Què tal?
Comencem directament amb els missatges que han rebut esta setmana. Anem allà. El primer missatge. Es pregunta si una rampa de formigó que s'ha fet en la vorera de davant de l'Hotel Tres Anclas a la platja és provisional.
Bueno, pues esta rampa sí que es provisional, se ha realizado con motivo de las obras que se están llevando a cabo en el Hotel Tres Anclas para evitar pues que el paso de camiones pues deteriore la acera. Una vez finalicen las obras se repondrá y quedará como estaba originalmente. De hecho, en la foto que se ha enviado pues se puede apreciar que debajo del hormigón hay unos plásticos que son para evitar dañar la acera y para retirarlo con facilidad.
Perfecto, es una cuestión que se faiciona urbanísticamente y es provisional. Solventat, altra persona ens pregunta si les obres que hi ha actualment en els carrers del Grau afectaran el recorregut habitual de la processó de Sant Nicolau i a la cavalcada de Reis, i pregunta si només passaran per la barriada del Mosquito.
Bueno, pues como es lógico, con motivo de estas obras, pues se modifica el itinerario habitual tanto de la procesión de San Nicolau mañana sábado como de la cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero. Ya se ha establecido el recorrido alternativo para la procesión. Así, cuando esta cruce el puente de Madera, según los técnicos, se desviará por la calle de la Nau, lo que es el Hotel Mengual, y la calle Goleta para buscar el Grau Vell. Respecto a la cabalgata de Reyes, también habrá modificaciones, que ya se comunicarán. Eso sí, ambos actos pasarán tanto por la barriada del Mosquit y llegarán a los dos graus como es tradicional.
Molt bé, perfecte. Un altre oient pregunta que des de l'estiu porta, bueno, diu que des de l'estiu porta telefonant al Seprona per un presumpte cas de maltractament a un cavall i que no li han fet cas, era en el barranc de Beniopa i semblava que el cavall havia mort.
Bueno, pues en primer lugar decir que lamentamos profundamente estos hechos de confirmarse y como bien indica el oyente, en este caso de presunto maltrato animal, la autoridad competente pues es el servicio del Seprona de la Guardia Civil.
Un altre veí del Grau, en referència a l'escultura que hi ha junt a l'església de Sant Nicolau en la plaça del Garbí, indica si es considera una obra d'art per què hi ha posat tres angelets amb trompetes com a adorn nadalenc enganxats i enrotllats a aquesta obra escultòrica. I afegís que, seguint aquest exemple, també podria haver-se engalanat l'estatua d'Ausias Marc o les escultures del Borja o la del Tirant.
Bueno, pues, según nos confirman los responsables de la alumbrado de Navidad, pues este adorno se ha colocado a causa de un error humano, sin mala intención de un operario, que no se dio cuenta, llevan muchos puntos donde instalar las luces en la ciudad, como imaginaréis, y al final pues se trata de un error. Nos dicen que se va a rectificar retirando este adorno de la escultura, pues para ponerlo en otro sitio más adecuado. Desde aquí pedimos disculpas reconociendo pues que esta escultura no es un sitio adecuado para colocar adornos, como comentaba yo.
Vale. Un altre veí agraeix a l'Ajuntament de Gandia la previsió que ha tingut per a la futura ampliació del centre de salut del Grau. A mi m'agrada quan fan agraïments, perquè sí, també no siguin tot crítiques, no? N'hi ha cosetes no, també que agrair. Però pregunta, bueno, digo que tenint en compte el creixement de l'aprovació prevista, i preguntava com seria ese desenvolupament del centre de salut del Grau.
Bueno, pues efectivamente en la Junta de Gobierno local del pasado lunes se aprobó el proyecto de agrupación y división material de varias fincas registrales en previsión y con vistas a la futura ampliación y cesión del centro del Grau. Estamos en un momento muy temprano, aunque este proyecto técnico pues ya organiza y ordena todas las parcelas municipales del entorno. Es el primer paso hacia una ampliación pues que los graueros llevan reclamando mucho tiempo.
A ver, haurem d'esperar un poquet per saber com serà, no? Perquè la dona es preguntava si es llevava el parc que n'hi ha d'abans, si va en altura, si va...
Pues está reorganizando el espacio y bueno, luego se habrá que hacer un proyecto
Está encara que no ho sabem. Hem d'esperar un poquet. Una altra persona s'envia una foto en la qual es veu a una persona entrant en l'edifici del carrer Perú número 57. La veritat és que no posava molt de test, simplement enviaven la foto i ja està.
Bueno, pues insistimos que cuando alguien vea esto, pues lo que tiene que hacer de inmediato es llamar a la policía para que se persona en el lugar y investigue y pueda actuar. En este lugar también existe un dispositivo de la policía local que está en coordinación con la Policía Nacional. Desde el Departamento de Servicios Básicos pues hemos invertido 30.000 euros en un vallado perimetral y en el tapiado con unas planchas de hierro, que ya estaban tapiadas, pero con unas planchas de hierro, el refuerzo de la planta baja y de la primera planta, y esta medida se hace pues para evitar el intrusismo y la ocupación ilegal de las viviendas. También se llevó a cabo una limpieza del interior del edificio, de las zonas comunes, donde habían una serie de enseres y tal, y ahora se está trabajando en volver a limpiar el edificio de nuevo. El vallado pues seguirá mientras dure el litigio judicial que tiene el ayuntamiento, el propietario del inmueble y la empresa que es propietaria del inmueble y la empresa que construyó y gestionó en su día este edificio, que estaba destinado a tener 83 viviendas asequibles de alquiler. Recordemos que el ayuntamiento no va a consentir pagar una cantidad de dinero, una indemnización de 19 millones de euros que exige la promotora, pues al considerar que gran parte de la responsabilidad del problema derivado es de la propia empresa que construyó la finca. Y esto no, pues no tienen, como ya explicó el alcalde, esto no tienen por qué pagar los ciudadanos de Gandía.
I un altre missatge este mos va arribar ahir de vesprada, no el van comentar en antena, però el comentem ara per a que la persona no se quede esperant tota una setmana. Simplement demanava un contenidor blau en la zona de Kentucky perquè considerava que al hi haure molts restaurants, però allí necessitaven ese contenidor.
Sí, efectivamente es adecuado. Bueno, como sabéis, pues hemos tenido una serie de quemas de contenedores, ha salido publicado en prensa y lo habéis comentado en la radio también. Hemos tenido una serie de vandalismo y la verdad es que estamos trabajando en una inversión que llegará el año que viene dentro del plan de inversiones de la empresa para reponer los contenedores de la ciudad. En este momento, esperemos que sea durante el primer trimestre del año, una cosa así, pues podremos reponer tanto los contenedores que se han quemado, que están en un proceso judicial, como sustituirlos de la ciudad.
Doncs ho tindran en compte. Molt bé, moltíssimes gràcies, Sebas Galvez. I, bueno, recordem a la ciutadania com poden participar en esta secció. És el telefonant al 962-961-031 o també poden enviar un missatge de WhatsApp a este telèfon encara que siga fixe o enviar un correu electrònic a l'adreça corresponde@radiogandia.net. El dilluns és festa, estem de pont, però el dimarts escoltarem tots els seus missatges, suggeriments o agraïments, que també s'agraeixen. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Anna. Moltes gràcies.
I arribem a la una. És el moment d'escoltar les notícies d'àmbit nacional.
Es la una mediodía en Canarias. Los mensajes de WhatsApp entre Salomé Pradas, Carlos Mazón y su jefe de gabinete el día de la Dana reflejan que a las 4 y 28 de la tarde, la entonces consejera de emergencias ya advirtió de que había un muerto en Utiel. Esto pese a que hasta ahora la Generalitat Valenciana ha mantenido que no sabían que había muertos hasta la madrugada de ese día. Según estos mensajes que ha aportado a la causa la propia Pradas, ella advirtió ya a la 1 de la tarde a Mazón de la situación en zonas como la Ribera Alta, el Barranco del Pollo y el río Magro. Él le contestó media hora después y fue el último mensaje que intercambiaron. Desde entonces, Pradas habló con el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, que le pidió por favor que no confinara a la población pese a la insistencia de la consellera. Radio Valencia, Adrián Sánchez. No tenemos a nuestro compañero Adrián Sánchez, pero esa es la información de última hora que les vamos a contar después en el Hora 14. Mientras, en el exterior, Bruselas multa con 120 millones a X, la empresa de Elon Musk, por falta de transparencia con los anuncios publicitarios y en el diseño de su versión de pago, el conocido cheque azul. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas tardes.
Buenas tardes, es el resultado de una larga investigación abierta desde el año 2023. La comisión determina que la red social X, la antigua Twitter, viola las normas digitales europeas. Los investigadores concluyen que el sistema de verificación, el famoso cheque azul, es una herramienta engañosa porque da a entender que detrás hay un usuario real, un usuario verificado, pero en la práctica no es así. Además, Bruselas concluye que la red social de Elon Musk no cumple con sus obligaciones de transparencia en el acceso a los datos o en el repositorio de anuncios publicitarios.
If you engage constructively with the commission, we settle cases. If you do not,
si se comprometen a trabajar con nosotros, resolveremos los casos que siguen abiertos, porque siguen abiertas dos investigaciones más, y si no lo hacen, seguiremos tomando decisiones, acaba de decir un portavoz comunitario. Estas son las primeras sanciones por el incumplimiento de leyes digitales, porque hasta ahora las multas han sido por asuntos de competencia. Washington, recordemos, ha condicionado incluso reducir aranceles o avanzar en el cumplimiento del acuerdo comercial a que Bruselas suavice su legislación digital.
Estados Unidos ha publicado esta madrugada su estrategia de seguridad nacional, en la que Donald Trump fija sus objetivos de seguridad. Y en ella, Pablo Morán, hay duras referencias directas a Europa.
El documento expresa textualmente su desacuerdo con funcionarios europeos que tienen expectativas poco realistas sobre la guerra de Ucrania y que están situados en gobiernos minoritarios inestables, muchos de los cuales, añade, pisotean principios básicos de la democracia para suprimir la oposición. El texto alerta también sobre las políticas migratorias en Europa, que amenazan con cambiar su identidad. Si la tendencia actual continúa, dice, el continente será irreconocible en 20 años o menos. Puede que ciertos países tengan economías o fuerzas militares lo suficientemente fuertes como para no seguir siendo aliados fiables. La estrategia proclama que la misión de Estados Unidos es corregir la trayectoria actual de Europa, un territorio, añade, donde se socava la libertad política, la censura, la libertad de expresión y se anula a la oposición política.
En Alemania, el Bundestag acaba de aprobar el proyecto para instaurar la mili voluntaria en el país. El objetivo de la medida es aumentar el número de soldados hasta alcanzar los 260.000 en 2035. Corresponsal Carmen Viñas.
La ley sale adelante con 323 votos a favor y 272 en contra. El nuevo servicio militar, que entrará en vigor en enero del próximo año, prevé un aumento significativo del tamaño de las Fuerzas Armadas, principalmente de forma voluntaria, aunque si hay escasez de reclutas, podría convertirse en servicio obligatorio tras una nueva aprobación legislativa. Damos otro paso decisivo en nuestra capacidad de protección, ha dicho en el hemiciclo el ministro de Defensa, Boris Pistorius, quien admite que la ley ha sido muy controvertida. Así lo demuestra las huelgas escolares convocadas hoy en todo el país. Miles de estudiantes salen a estas horas a la calle a protestar por la nueva mili.
De vuelta a España, se ha producido un terremoto en Málaga de 4,8 grados de magnitud. Se ha podido sentir en zonas como Torremolinos o Benalmádena, aunque no se han registrado daños por el momento. Ser Málaga, Jesús Sánchez.
Seísmo con epicentro en el municipio de Fuengirola, que se ha registrado poco después de las 10:30 de la mañana y que ha obligado a la Junta a activar la fase de preemergencia del plan de riesgo ante seísmos.
Realmente es como si alguien me hubiera amarreado, se me movió el piso y se movió las sillas.
No hay constancia de daños personales ni materiales, aunque muchos testimonios dan cuenta de este movimiento de tierra que ha pillado a muchos en casa o en el trabajo.
Y en Tenerife, la policía está investigando la muerte ayer de un adolescente de 13 años que cayó desde lo alto de un edificio abandonado. Radio Club Tenerife, Yanería Alfaya.
La niña se encontraba en este edificio abandonado en 1975 junto a otros tres menores. Cayó desde gran altura y a su llegada agentes intentaron reanimarla sin éxito. La Policía Nacional investiga los hechos, pero en principio descarta la participación de terceros. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado que el hotel se encuentra vallado y con cartelería desde 2018. Fue entonces cuando se abrió un expediente para expropiar y demoler el mamotreto. 7 años después todavía no se ha logrado el cambio de titularidad. El ayuntamiento está en contacto con el consulado alemán para localizar a los propietarios.
Deportes, José Antonio Duro, muy buenas.
Hola, muy buenas. Con la cita del día, que es en Estados Unidos, España va a conocer esta tarde a sus rivales en la fase de grupos del Mundial del próximo verano. El sorteo es en Washington, lo contamos en Carrusel, allí está en la previa del sorteo Antón Meana. Antón, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Amanece nevado Washington con temperaturas bajo cero y con Trump eclipsando la parte deportiva del sorteo. España es favorita, número uno del ranking, y está en el bombo uno. Si gana su grupo y Argentina hace lo mismo, no se verían las caras ambas selecciones hasta la final de New Jersey. Recordemos, 12 grupos, 4 equipos en cada uno. Pasan los 2 mejores de cada grupo y las 8 mejores terceras. España quiere evitar a Croacia y Marruecos del bombo 2 y a Noruega del bombo 3. Pocas opciones de que en el 4 nos caiga Italia en caso de que la transalpina se clasifique en la repesca del mes de marzo.
La cita, gracias Antón, con Garrido esta tarde en Carrusel Deportivo desde las 6. Hoy se van a conocer los rivales, no será hasta mañana cuando conozcamos los días y las sedes. Entre las citas de la mañana, otra selección, la femenina de fútbol sala, que en menos de media hora comienza ante Brasil la semifinal del Mundial Femenino, y además tras la semana coopera, el sorteo va a ser el próximo martes. Hoy vuelve la Liga, lo hace esta noche en el Tartiere desde las 9 con un Real Oviedo Mallorca.
¿Cómo se está contando en tu país lo que ha pasado en España?
Una mirada distinta a la actualidad.
Más que entrevistar al autor de esta novela, que está aquí a mi lado, me hubiera encantado entrevistar a ese censor.
Cultura, reportajes en profundidad.
Lo que es impresionante es que estés vivo en 2025.
Sí, sí. Humor y un fin de semana diferente. En A Vivir, que son 2 días, lo que pides es lo que te llega. A Vivir, que son 2 días, con Javier del Pino. Cadena SER. El poder de la conversación.
De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos.
Cadena SER. Comunidad Valenciana.
¡Hola!
¡Ay! ¿Y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala. Es una maravilla. Yo la utilizo para todo. Repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda. Repostería y rebozados sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
El turismo valenciano se merece estos premios. Este sábado 13 de diciembre, a partir de la 1 del mediodía, Inma Pardo y Santi Botella realizarán el programa Ser Viajeros en directo desde el Palacete Villa Elisa de Benicàssim y entregarán los premios Ser Viajeros Comunitat Valenciana, que reconocen la labor de quienes impulsan nuestro sector turístico. Síguelo en streaming en nuestra web y redes sociales y descubre destinos cercanos, gastronomía, cultura y rincones secretos que desearás conocer. Cadena Ser Comunitat Valenciana. Colaboran Ayuntamiento de Benicàssim y Turisme Comunitat Valenciana.
Hoy por hoy Gandía.
La 1:08, Enrique Bodí, hola de nou.
Hola de nou, Ana.
És el moment d'actualitzar els titulars del dia.
Sí, i anem en respostes a aquests titulars que s'han produït. Precisament en el primer sumari, el regidor de Govern Interior de l'Ajuntament de Gandia, Adrià Vila, a valorar avui aquestes declaracions realitzades pel portaveu del Partit Popular de la ciutat, Víctor Soler, després de conèixer-se que la presidència de la Generalitat ha desestimat la reclamació prèvia presentada pel Consell Històric Gandia contra aquesta resolució del 27 de juny de 2025, per la qual s'aprovava el deslinde entre els termes municipals de Gandia i Xeraco. Segons Vila, i és literal, el senyor Soler no pot tindre més cara. Ha passat a la història per ser un polític cínic i que distorsiona la realitat. Este govern ha defensat, defensa i defensarà els interessos de Gandia, contràriament al que ha fet Soler i el Partit Popular, que han actuat, diu Adrià Vila, en benefici de Xeraco i en contra de la ciutat. El socialista ha anunciat, a més, que avui mateix s'ha autoritzat els serveis jurídics de l'Ajuntament per interposar contenciós administratiu contra aquesta resolució, ja que continuen convençuts que esta franja de platja pertany al terme municipal de de Gandia i la defensaran on calga i contra qui calga. Vila ha conclòs assenyalant que l'Ajuntament espera que el Partit Popular rectifique ara de l'exercici d'accions judicials contra la presidència de la Generalitat Valenciana, subratllant el compromís del consistori en la protecció dels interessos municipals.
El senyor Soler no puede tener más jeta. Ha pasado a la historia por ser el político más cínico y que más miente. Este gobierno ha defendido, defiende y defenderá a Gandía, contrariamente a lo que ha hecho Soler y el Partido Popular, que han sido los encargados de resolver en beneficio de los intereses de Seraco y en contra de los de Gandía. Hoy mismo se ha autorizado a los servicios jurídicos de la casa para interponer contencioso administrativo contra esta resolución. Esperemos que el Partido Popular ratifique el ejercicio de acciones judiciales contra Presidencia de la Generalitat Valenciana. Nosotros continuamos entendiendo que esta franja de Playa de la Güir pertenece al término municipal de Gandía y lo defenderemos donde haga falta y contra quien haga falta.
Bueno, sembla que presenta aquest recurs, o sea que encara no està, clara la cosa.
La cosa com queda finalment. I anem amb una de crítiques, Anna. Una denúncia, en este cas, de grup popular en el consistori Gandia, el regidor popular David Rondà, recorda que una dècada després que hagi caducat la contracta per a la prestació del servei públic del transport, encara no s'ha licitat. Amb tot, insisteix el popular, el servei no para de degradar-se i els que més ho pateixen, diu, són les famílies amb pocs recursos i també les persones amb poca mobilitat que han de recórrer a estos autobusos per a poder realitzar els seus desplaçaments.
Entonces se va a publicar el 1 del 2024 esa nova licitació, ese nou contracte que se tenia que fer, i el 1 del 2025 pues ja pot portar-se endavant aquesta nova licitació del transport públic. Pues bé, ho estem a 5 o 6 de desembre de l'any 2025 i seguim sense tindre el 5 de desembre seguim sense tindre el contracte de servici públic.
I com dèiem, Anna, tenim resposta també a aquest tipus de qüestions. La regidora delegada de mobilitat, Lídia Morán, ha respost a aquestes crítiques formulades pel Partit Popular en aquesta matèria de mobilitat, tant de Ronda com del portaveu popular Víctor Soler. Considera la socialista que esta compareixença dels populars és per a justificar, diu, la seva presència a la nostra ciutat i donar la impressió que estan treballant. Morant ha indicat que el govern local està a hores d'ara elaborant un ple de condicions per a comptar amb un contracte que s'adapte a les necessitats futures d'una ciutat com Gandia en línia amb la satisfacció de totes les necessitats que s'han detectat en matèria de mobilitat. Finalment, la regidora ha insistit que els populars a ser seriosos i aportar en lloc de destruir.
Mm-hmm. Més qüestions?
Sí, en este cas acabem amb compromís més Gandia que s'ha sumat a aquestes peticions dels veïns de la barriada de Corea per a que reobriguen les urgències mèdiques en el centre de salut de la barriada. Recordem que els veïns han recollit unes 5.000 signatures realitzant esta petició, la qual cosa demostra el descontent que existeix amb aquesta posada en marxa del nou mapa sanitari que envia els usuaris de la barriada fins al centre de Roig de Corella per a atendre aquestes atencions d'urgències.
I sembla que tindrem per davant un pont amb molt bones temperatures.
Veurem. Adeu al fred, almenys és el que diuen les perspectives, ja que en la pujada de les mínimes per al pont es poden qualificar quasi de primaveral per a tota la comarca. De fet, avui hem percebut una sensació de menys fred a primeres hores de matí. És un avanç, com deien, d'aixes primers dels propers dies de la Constitució Immaculada, amb mínimes previstes de 15 i 12 graus i màximes que superaran els 20 graus i arribarem fins inclús a 22 graus, Anna.
Perfecte, moltes gràcies, Enrique. A les 2 i 17, més notícies de Gandia i Comarca.
Vinga, fins ara.
A 14, gràcies.
Proinveni, venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional del sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas, Ikoki, Husqvarna y Rubí, entre otras. Somos especialistas en todo tipo de maquinarias de proyectar materiales. Proinveni, con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Visita nuestra nueva página web, www.proinveni.com. La dirección de Proinveni comunica a todos sus clientes profesionales el nuevo horario para todo el año. De 7:30 a 16 horas ininterrumpidamente.
Proinveni, patrocinador oficial del Sunitz Pel Basket Gandía. Vecinos, Asgan Ascensores mejora la comodidad y seguridad de vuestra comunidad, ofreciendo instalación y mantenimiento de ascensores multimarca, iluminación eficiente y limpieza de zonas comunes. Asganascensores.com, también con tu empresa. Montacargas y plataformas elevadoras. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960-018-566. Calidad y seguridad al mejor precio.
Descubre el sabor mediterráneo en el restaurante Club de Tenis Oliva. Desayunos saludables, almuerzos de plato, menú diario, exquisitos arroces y carnes a la brasa. Reserva ya tu mesa para tu reunión familiar o empresa. También comida de Navidad, fin de año y Reyes. Te esperamos en el restaurante Club de Tenis de Oliva. La buena gastronomía de La Terreta. Abrimos de martes a domingo. Ah, y los jueves, puchero.
García María, pasa y se favor, dones las guinaldo, cacao y torrón.
Ara sí toca posar-se nadalent. Sé que encara falten unes setmanes i alguns diran, carai, quina llanda estan donant-nos. Però és que en l'actualitat mana. I avui som molts espoles que fan la seva tradicional encesa de llums i arranquem amb tota una programació nadalenca. Bonet conèixer què ens han preparat en els diversos pobles i comencem per Tavernes de la Valldigna. Lara Romero, alcaldessa de Tavernes, bon dia.
Bona vesprada, què tal?
Bona vesprada.
Ja estem en la sensació esta nadalenca que esperàvem.
Comença avui, veritat, tota la programació a Tavernes.
Sí, per fi ja Tavernes dona la benvinguda a les festes de Nadal i tindrem aquesta encesa de la il·luminació que per a nosaltres enguany és una miqueta més especial, si cap, perquè hem fet una inversió, sobretot, en la il·lusió de la gent, amb les ganes, amb l'alegria de la festa nadalenca. I això es veurà en la plaça Major, perquè farem primer l'encesa de la façana i allí hi haurà activitats infantils, degustació de xocolata amb xurros, cantaran també la coral Marinyent i després anirem tots junts al Passeig del País Valencià, on ja es farà l'encesa de l'arbre i de tota la il·luminació del poble.
I Lara, està aquest arbre també que, és, que té una cosa especial, veritat?
Sí, any rere any l'arbre compta en la il·lusió de cada usuari d'Integra Valldigna. Són persones amb altres capacitats i per a nosaltres el que simbolitza cada botella ahir que està també, perquè hem de pensar en una vida sostenible, en una ciutat que abraça també aquest segon o tercer ús de les coses i simbòlicament nosaltres fem de l'arbre de Nadal tot un símbol de solidaritat, també de visualitzar la feina que fan els usuaris i usuàries d'Integra Valldigna i per a nosaltres un orgull grandíssim que ho preparen amb tantíssima il·lusió cada any.
I senyora alcaldessa, què més coses han preparat per a estos Nadals? Imaginen que hi ha moltes activitats.
Sí, la veritat que avui ja comença un cap de setmana amb moltes ganes, però el dissabte tenim la Survival Zombie per a tota la joventut, que començarà a les 9 i tindrà una durada fins a les 3 del matí. Va ser un èxit l'edició anterior i esta sabem que també ho serà. Després, moltes activitats per a la joventut. Tenim un taller de Fluor Art a l'Infojove on es faran diverses activitats. Després al Camp d'Esports també faran des de joventut una escape room al llarg dels dies de Nadal, el 23, el 26, el 28. Hi ha activitats amb cotxes, hi ha activitats de diverses característiques. El que sí que destaquem sobretot també és l'arribada del Pare Nadal, també tenim la tradicional Sant Silvestre, són dies de Nadal on tindrem activitats de tardeo també, enguany fem també la nit de Nadal, per primera vegada una festa per a tots els públics, que és la festa Sansaru, a partir de les 12 de la nit, i després en cap d'any la tradicional orquestra, que ja portem 3 anys seguits fent-la a la plaça Major. Però com t'he dit, són activitats que perduraran i estaran al llarg de totes aquestes setmanes i fins a passar Reis, fins al 5 de gener, que tindrem la visita de Reis d'Orient, tant a les residències de la gent gran com la platja i també la cabalgata de Reis tradicional a la plaça Major.
L'objectiu és que tot el poble gaudisca i que se quedi a tavernes, veritat, que tinga moltes coses que fer a la població.
Ese és l'objectiu, que totes aquestes activitats que hem pensat per a dinamitzar el nostre poble també creen espai, sobretot, de convivència, de que la gent no agafi el cotxe, de que es queden a tavernes, perquè la cultura, la música i totes les activitats, tant esportives com juvenils, ompliran cada racó del nostre poble i també del temps que anem a passar i compartir estos dies.
Ara, Romero, alcaldessa de Tavernes, moltíssimes gràcies i que tinguem molt bones festes.
Igualment, molt bons Nadals a totes i tots.
Gràcies.
Que si no, no monanem, que no monanem, que no monanem. L'esguinaldo ja està fora, el que falta és l'aiguardent.
No és l'única població que encén avui el Nadal, també ho fa Oliva, que presenta igualment una completa programació. Es podrà contar ja en detall Álvaro Sánchez, regidor de festes. Molt bon dia, bona vesprada.
Hola, bona vesprada, com esteu?
Comenceu avui, veritat, amb tota aquesta encesa de llums.
Així és, avui a les 5:30 comença el que és l'acte de l'encesa de llums, perquè se farà doncs, des del Parc l'Estació, amb un recorregut fins a l'Ajuntament, acompanyats d'un circ ambulant per animar a tots els xiquets i després pues, un berenar en l'Ajuntament, de la plaça de l'Ajuntament.
I a banda, Álvaro, crec que han organitzat moltes coses per a aquests dies que venen per davant.
Sí, a veure, jo si vols puc parlar també, perquè durant tota la campanya d'alt tenim molts actes de totes les regidories, tant de cultura com d'esports, jo si vols puc parlar-te més de les que porto jo, que és la regidoria de festes, i bueno, pues, avui, com ben dit, tenim l'encesa de llums, després el divendres que ve, del 12 al 14, tindrem el que és el mercat nadalenc, que muntem en la carpa que teníem en el parc de l'estació, amb el Pare Noel i els elfs, en què allà pues, podran recollir les cartes i els xiquets podran entregar la carta reial pues, el dissabte i diumenge. Després tenim també el dia 14 i fet organitzat per lo que és la Federació de Falles d'Oliva en el Centre Polivalent per la vesprada a les 5:30 tenim un festival infantil que va per a tots els xiquets de totes les comissions falleres. Després podem passar ja al divendres de 9. El divendres de 9 tenim un monòleg autobiogràfic que fa és un d'Oliva que li diuen Joan Cendra, que és el conegut pel Capità Paella.
El Capità Paella.
El Capità Paella amb el títol d'un ciutadà corrent i comú.
Ell
és Oliva. Sí, és Oliva, treballa molt en el tema del TikTok, anar per fora, i és el primer monòleg que farà pues, en la seva població a Xina pues, de cara a tots els ciutadans que vivien a l'abuelo. Molt recomanable. I després ja tenim el dia següent, el dia 20, tenim també organitzat des de les 10 de matí fins a la nit i per les capitanies de morts cristians, que este any seran els mosqueters per la banda cristià i per banda moro els marraquets, que faran un X-Mas Fest, no? Un Capitan Fest que diuen, en el que tindrem ahí pues, diferents actuacions, el grup Pelitroco, que és del poble, tenim Hablat, i per acabar tindrem el dijoc i també l'Oliva Vicent Waters, amb entrada gratuïta i, bueno, i barra de preus populars per a tots.
Bueno, pues,
el mateix dia... Dime.
Sí, no,
bueno, podem seguir...
Anava a comentar que té moltíssima programació, Oliva, que imagina, on la pot trobar la gent si vol consultar-la?
Molt bé. Pues la tenim en les tres socials.
Mm.
Tenim ahí la programació i l'enllaç on està cada acte durant tota la programació, amb els horaris i tota la informació necessària.
Doncs
i a part hem fet llibrets, que estaran repartits pels comerços, en l'Ajuntament, perquè cada un pugui tenir una casa i pegar una ullada com vulgui.
Perfecte, Álvaro. Moltíssimes gràcies. Ja saben, molts actes per a gaudir també d'aquestes festes a Oliva. Gràcies i que vagi bé, Sant César de Llums.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adeu.
Adeu. Adeu.
I ara que estàs ací, fill meu, no sabria bé com dir-te que no queda més remei que traure fang per sobreviure.
I també el Nadal es viu de forma molt intensa en altres localitats, com és el cas del Real de Gandia. Gustavo Mascarell, alcalde del Real de Gandia, bon dia.
Bon dia.
Bueno, quan arranca la programació nadalenca en el Real?
Pues la programació nadalenca com a tal ja va començar a final del mes de novembre fent mm-hmm. algunes activitats des del Departament de Cultura, però enguany hem pogut donar-li una dinàmica o un acte especial i esta vesprada a les 6 farem el que és conegut i està de moda com és l'encesa de les llums de Nadal a partir de les 6, acompanyats per la colla Dolçainers i per els xiquets i la banda jove de l'Escola de Música del Real de Gandia. Per tant, esta vesprada podem dir que seria el tret d'eixida del Nadal al nostre poble.
I com es viu el Nadal en el seu poble?
Pues la veritat és que és un Nadal molt dinàmic, amb moltes activitats i amb moltíssima participació, perquè a part d'aquelles activitats que s'ofereixen des de la regidoria de Cultura, a més també les associacions del poble, com puguen ser la colla Dolçainers, la banda de música, l'Orfeó, en els seus diferents concerts, també fem la Sant Silvestre, les campanades infantils per als xiquets per al matí, el sopar de Cap d'Any, ve la burreta, les cartes del Pare Noel. Per tant, pense que des de fa uns quants anys està treballant-se molt bé perquè durant tots aquests dies pues, tot tipus d'edat, és més menús sobretot, però també joves i la gent adulta, pues, tinguin diversos tallers. Fem un curt, fem també tallers de cuina, és a dir, pense que està prou complet i així està quan fem els tallers, perquè pràcticament els tallers que fem o s'acaben les places o el tenim que doblar degut a l'èxit.
M'ha cridat l'atenció això de la burreta, que és?
Sí, a veure, sempre fem això, és una vegada passa el Pare Noel, pues, ve a final de desembre o ve a principi de gener, pues, s'acosten els patges reials en la burreta i els xiquets i xiquetes tenen la possibilitat de depositar la carta a la burreta per a que la porten als patges, a ses majestats, per a que puguen fer realitat allò que demanen els més menuts i també algun majoret.
Doncs una tradició molt bonica. Esperem que es complisquen tots els desitjos. Moltíssimes gràcies, Gustavo Mascarell, alcalde de Real de Gandia, i que tinguin molt bones festes.
Igualment, moltes gràcies. I bones festes a tots.
I acabem esta ronda per alguns pobles de la Safor, a Alfauir, on dilluns es proposen una gala màgica solidària que no es pot perdre ningú. José Juan Bataller, alcalde d'Alfauir, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
José Juan Bataller, conte'ns, què és esta gala que tindrem este dilluns, que és festiu i pot anar tot el món?
Pues mira, pues es comencem a partir de demà, que tenim la fireta de Nadal, que és una fireta que vam començar l'any passat, que ens vam regalar un poc perquè el Serpont vam voler fer la fireta en aquestes fetges, va ser molt bé i ho hem tratat de repetir. En un poc més d'ambició, la farem un poc més gran. També tindrem l'actuació dels grups de música, que són Fardacho i Puerta Nueve, dos grups de música valenciana nous, i que donen l'oportunitat de vindre al Pauir a inaugurar la seva música i fer-nos gaudir a tots un ratet.
Segur que està de categoria. I després tenim aquesta gala solidària.
Després tenim el dia 7, que és diumenge, tenim la dansesa de l'arbre de Nadal, que farem a les 4:30 un taller per a tots tipus de xiquets allà baix de l'arbre. i després el que pinten ells i el que facin ells es penjaran, ho pengen tots junts en l'arbre, després farem xocolata i després pues, tots a esperar que l'arbre li donen llum i color a l'arbre de Nadal de l'entrada del poble d'Alfauir. Mm-hmm. I després ja el dilluns que és festiu és quan tenim de la gala solidària, que tenim quatre mags que venen a dret de València que van ser afectats pel tema de la Dana i la recaptació que es traga des de l'entrada és íntegrament per a ells, o sigui, per afectats de la Dana.
Doncs segur que serà un acte molt, molt bonic. Esperem que vagi moltíssima gent a col·laborar en aquestes persones que han patit tant. Juan José Ibataller, moltes gràcies. Veig que tenim per davant un pont molt actiu.
Correcte, tenim un pont molt actiu i sols ara aprofite pues, per a convidar tota la gent de la Safor i d'alrededor que vulgui vindre pues, a partir de demà fins al dilluns. Tenim tres dies actius ahir en Alfauir i que la gent pugui gaudir de passar un dia genial en Alfauir, amb vosaltres.
Doncs moltíssimes gràcies, Juan José Ibataller.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
Vine, gràcies. Gràcies.
Decidí que tornaré a sembrar la llavor de la polsera. Tornarà la primavera per la força dels teus ulls. Sobre el fang, sobre la cendra, resistís, fill meu, defensa. Tornaré. Si mirem les corts i com canten els porcs, una visita per fil i deixa tan tràgic com media mà, riure per no plorar. Va per capítols o per fer televisat. No, no, jo dic no, perquè no es pot tolerar. Jugarà de bot i braç i la pilota en cala. Senyor Massó, m'estan cridant, ara m'estàs enverinant. Senyor Massó, decidí que tornaré.
Bueno, de sobte tinc l'estudi ple de gent i estava comentant-me l'alcalde d'Alfauir la programació que tenia este cap de setmana i ha dit, actua Fardacho, que és un grup molt xulo d'ací de la comarca. Bueno, i els tenim així, de repent. Com ha sigut això? Actueu en Alfauir i demà en el Teatre Serrano, veritat? Contem-nos un poquet. Què bueno, parla?
Jo parlo, va.
Presenta't.
Bueno, jo sóc Jordi, sóc el cantant de Fardacho. I, bueno, tot va ser un dia, estava jo en classe i al tornar de classe m'arriba un missatge de posada del Consell dels Joves que si volien participar en el Fòrum Jove, que és un event que es celebra este dissabte en el Teatre Serrano per la vesprada, per tancar l'event. I jo dic, en Gandia, en el Serrano... A veure qui diu que no. I de cabíssim.
Molt bé, perquè Fardacho, com té un poquet d'on sorgiu, d'on sol, quan de temps porteu tocant?
Bueno, la majoria ens vam conèixer en una escola de música de Sido Grau, que es diu Emergents, i després van afegint... Bueno, jo vaig entrar un poquet més tard i Andreu...
I jo un poc més tard encara.
Sí.
Molt bé, i aneu a tancar aquest acte, que és el Fòrum Jove, Emma Rodríguez, regidora de Joventut de Gandia. En què consisteix l'acte de Fòrum Jove?
Bueno, Fòrum Jove 2026 és un event que fem tot aquest any, on bueno, és un espai de comunicació entre l'Ajuntament i la Joventut, on ens poden contar les seues inquietuds, les seues problemàtiques, i nosaltres el que estem fent és prenent nota de tot el que ens poden aportar per millorar la ciutat, perquè per a nosaltres és molt important esta visió de la joventut, que tal volta els adults no la tenim, i ells des d'una altra perspectiva veuen la ciutat en unes necessitats, en unes coses que poden aportar, i jo crec que és molt important escoltar-los. Anem a tractar temes molt interessants també per a ells, com és el tema de la salut mental. Uh-huh. De fet, sempre la nostra programació està basada un poc en tot el feedback que rebem d'este fòrum i de tot el que ens entra per els corresponsals. I enguany m'hem ficat sobre la taula tot el tema de la salut mental, i és un tema que tota la nostra programació ha anat envoltada en aquest fil conductor de la cura de les persones, tant pues, tema de tema de drogues, tema de pues, d'acoso escolar. Tot això hem anat treballant-ho durant tot aquest hivern, i bueno, este tardor, i el que falta de hivern també, seran temes molt importants per a nosaltres. I res, bueno, vull dir que Fardatxo són 7 components.
Mm-hmm. Vale? Així és tenim
una,
a 4.
És una banda, perquè és una banda gran, jove, van sorgir de són finalistes de la Veu Jove, i nosaltres volíem que, bueno, ens va quedar l'espineta que ells no havien pogut tocar ni en Fires ni en la Mediterrània, per tant, volíem que tingueren aquesta oportunitat. Mm. I com bé ha dit, pues, bueno, el Teatre Serrano...
Sí, hi ha un escenari... Imposa, no?, el teatre.
Sí, estem ahí cagaets,
Bueno, també tenim com a mestra de cerimònies a Sara Sucat, mm-hmm. que jo crec que justament és... Avui o demà actua en el Roig Arena.
Carai, mm-hmm. O sigui que ja és important la cosa. Sí, I el Fòrum Jove està obert per a qualsevol jove que vulgui anar demà, pot entrar i ja està.
Sí, és entrada gratuïta i hasta completar aforament. I també volem dir que per a després, quan una volta hem acabat el fòrum, tenim una festa per a tota la gent que ha participat del fòrum en el casal de la plaça Prado. Uh-huh. I a totes les persones que hagin vingut al fòrum podran vindre, i tenim allí hi ha un altre tipus de música, vindrà un DJ, Pedro Rosselló, que ens deleitarà també en la seva música, i que també és un jove de la comarca, i bueno, tindrem un xicot de catering per a totes les persones que hagin participat al fòrum. Mm.
I bueno, quin tipus de música feu? Conteu un poquet.
Doncs nosaltres fem sobretot ska, punk i reggae en valencià. Bueno, fem versions també d'altres grups, com pot ser La Bossa Sorda o Brim Pass o La Raïz. Mm-hmm. I també tenim cançons pròpies, cançons nostres, les que estem treballant, que planegem traure, però encara no estan a l'aire, però està ahí la cosa, no?
I que vos donen aquesta oportunitat, imagina que per a vosaltres...
És espectacular.
Per a vosaltres és important, veritat, sí, clar.
Molt important.
Però què vos sembla aquesta cosa del Fòrum Jove, de que és on veu als joves per a que parlen de les coses que els preocupa?
Pues és una cosa molt important sempre, no? En un govern escoltar a aquells que viuen en la ciutat, i el Fòrum Jove jo crec que és una manera també, fent una festa després, de replegar a tots els joves i que puguen donar la seva opinió.
Doncs crec que sols ens queda convidar, no? Convidar a la gent que vagi, que participi. Mm. Recordem l'hora.
Sí, 5:30 en el Teatre Serrano. És un obert gratuït i que tota la gent s'ho té que passar súper. És un espai on anem a descobrir moltes coses, n'hi ha moltes sorpreses més que no vull esperar, però a les 200 primeres persones tindran un detall. Ahir al final la idea és tindre un feedback molt important, escoltar els nostres joves de la ciutat, que tenen moltes coses que aportar, que hi ha que ficar-los en un primer lloc, i crec que este és l'espai adequat per a escoltar-los.
Així és, molt important. Que tingueu molta sort, i vos convidem a que mos feu arribar alguna cançoneta i la posem així en la ràdio algun dia. Moltes gràcies.
A tu.
A vosaltres.
Drutex, el fabricante de ventanas y puertas en PVC y aluminio líder en Europa, acaba de abrir un showroom de 500 metros cuadrados en Gandía. Visítanos en Cristal Expo, nuestro distribuidor oficial, y convéncete de lo que significa la mejor calidad al mejor precio. Plazo de entrega de 15 días en España. Financiamos el 100% sin intereses. El equipo de Cristal Expo te espera en Avenida de Alicante 123, frente a Dulcesol.
Planazos para toda la familia en La Vital. te proponemos uno distinto cada día. Descubre nuestra ludoteca y zona de ocio infantil con Jumping, rocódromo, coches autónomos, máquinas arcade, un sinfín de diversión. Y por si fuera poco, disfruta los sábados de espectáculos infantiles en nuestro Spa y Vital y los domingos de las matinales de cine para toda la familia. Te esperamos en el Centro Comercial La Vital. Safor Experience.
El Nadal és temps de compres, de consumisme, però avui ens fem la pregunta: què es comprava en l'edat mitjana? I ens pondrà a respondre d'allò més bé l'historiador Frederic Aparici en la seva secció de Gandia 670 anys. Ja que casi al meu costat, bon dia.
Bon dia a totes i tots, encantat d'estar així una altra vegada. Doncs és que tenia ansietat per respondre a la teva pregunta, perquè efectivament sovint la gent sol pensar que a l'edat mitjana, a les èpoques preindustrials, no hi havia productes, no hi havia circulació, i llavors la resposta ràpida, ras i curta és de tot.
De tot
el que hi havia, clar, de tot el que hi havia, però que hi havia molt, no? Sobretot una vila com Gandia, que era una vila comercial, també podríem dir el mateix d'Oliva, no? Gandia pues, té una funció de mercat, de punt de trobada més forta, més intensa. Sí que voldria aprofitar per a que transmetre la idea de que a l'edat mitjana hi havia botigues.
Uh-huh.
Hi havia tendes. El carrer Major era un carrer Major, el carrer Major de Gandia, era un carrer Major on vivien els cavallers, vivien els prohoms de la vila, però també hi havia obradors i també hi havia botigues en les que se comprava diàriament, val?
Ja tindria un aspecte semblant al de avui.
Bastant semblant, sí. Sobretot aquesta filosofia, no? Jo el que vull trencar és la idea esta de que a l'edat mitjana la gent anava a les fires. Vull dir, jo no vaig a les fires del motor o a les fires del moble o a la fira de Interflora. Vull dir, i les fires són per als especialistes, no? Per als venedors, no? Llavors, doncs, a l'edat mitjana igual. Vull dir, la fira era sobretot les fires, eren punts de trobada per als productors, per als mercaders, per a donar eixida a productes, però la gent en el seu dia a dia anava a la botiga a comprar el que poguera necessitar, no? I si hi havia alguna cosa més estranya, doncs anava al mercat setmanal, efectivament, no? Però vull dir, vull trencar aquesta idea de l'autarquia, no? Que a l'edat mitjana vivien al marge del mercat i algunes idees que van per ahí que no són certes i en aquest sentit trencar el tòpic. De fet, hi havia moltes, potser a Gandia no tantes, però sobretot a València hi havia moltes botigues especialitzades, mm-hmm. Ja. Vull dir, botigues en les que se venien uns productes concrets, no? Uns punts de venda concrets, no? I en aquest sentit, per exemple, podem parlar de l'Almodí, que funciona, no és una botiga, òbviament, no té aquest caràcter, però sí que és un punt de redistribució de cereal, del cereal, que al cap i a la fi és el producte bàsic, no? I així a Gandia tenim, a tocar d'ací, tenim el carrer de l'Almodí, l'antic carrer de l'Almodí, no? Que venint per ací, dic, mira, encaixa perfectament amb el que parlarem avui. Per què? Perquè l'Almodí funciona com a punt de redistribució d'eixe producte bàsic que són els cereals. Llavors, les autoritats municipals, jo sempre gasten la mateixa broma, però és més broma, més en sèrio. Hem de tindre en compte que no hi ha futbol. La gent no està preocupada per si el València elimina el Cartagena o no. Llavors, clar, això fa que la gent està al que ha d'estar. El que ha d'estar. I, per tant, les autoritats municipals s'esforcen en que aquest producte bàsic, imprescindible, que és el cereal, estiga a bon preu. Vull dir, que estiga a un preu assequible, dins de les dinàmiques que dicta el mercat, perquè allò que deia aquell de és el mercado amigos, bé, el mercado ja existeix també a l'edat mitjana, no? I llavors, ahir, preparant el programa, de què parlarem, no? Vaig topar amb un document que precisament parla de com els jurats de Gandia se preocupaven de garantir aquest abastiment del cereal, que insistís, que al cap i a la fi és un producte essencial, bàsic per a la dieta, no? I en un moment donat, doncs, si fa falta, s'importa, no? I en aquest sentit, doncs, va haver una certa ocasió en la que van haver d'importar Forment de Catalunya, val? Forment de Seixa, que és molt curiós perquè és una varietat que ara mateixa s'està recuperant, no sols a Catalunya, sinó també així a la zona de Jesús Pobre, bueno, als peus del Montgó, val? Hi ha diversos llauradors que estan recuperant d'aquesta varietat de forment específica més pròpia nostra, que diràs, i això en què se nota? Bueno, pues és una varietat més adaptada un poc al caràcter humit però sec, o sigui, humit però poc plujós que tenim així, no? I el que més me sorprenia, i he hagut de revisar el preu diverses vegades, és això, és el preu, perquè aconseguien portar cereal que ve de Catalunya a preu de 10 sous, un poc més de 10 sous el cafís. Un cafís són 201 litres de gra, vale? I bueno, la suma és important, són vora 5.100 sous, però perquè es faci una idea, en moments de carestia el cafís de cereal pot costar 33 sous, així val 3 vegades menys. Vull dir, per tant, és un molt bon negoci el que han fet els jurats, no? Els polítics d'aquell moment. I tot això, saps on va parar? Va parar al carrer de l'Almodí, i en 1467, que és este document, sabem qui era el que estava allà al càrrec, vull dir, el funcionari, vull dir, el cambrer de la sal i del forment, diu el document.
I sabem el nom i tot.
Guillem Pastor. Llavors,
m'encanta, clar, m'encanta quan parlem de funcionaris de la mitjana, perquè jo sempre el que te dia l'altre dia, dic, és que si ho arribem a saber, aquestes persones que estarien parlant d'ells 770 anys després.
Clar, per això moltes vegades jo insistís que en esta idea de la comunitat política, perquè al final que ja hi ha una persona encarregada de vetllar perquè diguem-ne, no falta el cereal, insistís, i no falta un preu assequible per a la major, per descomptar sempre n'hi haurà gent que està en el llindar de la subsistència, vull dir que li costa, no? Però per al gruix de la població, de la comunitat política, els seus polítics fan la seva feina. I per tant se preocupen de negociar. Òbviament, han ahir darrere, estic simplificant-ho molt, no?
Sí.
Algun col·lega dirà, ostres, que populista el col·lega. Però, vull dir, n'hi ha per descomptat una xarxa de comerç, unes particularitats ahir que no tenen temps d'entrar i no cal, no? Però allò important és com els jurats saben que els va el càrrec, i fins i tot diria jo que la vida, en garantir ixe abastiment. Un abastiment que va dels productes més luxosos, i per això n'hi ha botigues i n'hi ha individus especialitzats, al producte bàsic per excel·lència, que com te dic, és el cereal. De manera que al remat, doncs, això, i darrere de tot això n'hi ha una cara, un individu, un membre de la comunitat, al cap i a la fi, que rep una compensació pel seu treball.
Doncs, Frederica, a París em sembla molt, molt interessant, com sempre, rescatar com se vivia en la mitjana així, parlar de la gent que vivia, que feia aquesta tasca.
Anirem a les pròximes setmanes lligant-ho a les dates que venen.
Perfecte. De moment ja sabem que tenien tendes, que tenien cereal. Perfecte. Moltíssimes gràcies.
Un plaer, com sempre.
Gràcies.
Adéu.
I la que també necessita molts dinerets, perquè se n'ha anat també de compres, és la nostra companya Sandra Albert. Sandra, bon dia.
Bon dia, Anna. Doncs efectivament, és que just em pilles en el mostrador de la nova botiga de Gandia, l'Espai de Carmesina. No sé si han escoltat ja parlar d'ella, però és que hem vingut així per emportar-nos un detallet per a Nadal, perquè estem veient les estanteries plenes, però no sabem molt bé. Raquel, estàs així atenent-nos, contes, què ens recomanes?
Jo el que podria recomanar-vos sobretot és en la Fundació d'Auna, sí, per exemple, tenim com un trineu fet en fieltro, que ahí podríem posar les caixetes de bombons que estem venent, i és un detall superbonico també. Si no, ahí al fons de la botiga estan els sabres fets per el departament de fusta d'ací de l'institut, i a part dels sabres també estan els adons de coret, estan també les boletes de Nadal fet amb fusta i tal.
Raquel ens acaba de donar esta clau i és que efectivament estem en el IES Tirant lo Blanc de Gandia. Raquel, tu eres una alumna de l'FP de Comerç i Màrqueting d'ací i clar, estàs contant-nos tot el que podem trobar en esta botiga que heu muntat ací en mitja del pati.
Sí, correcte, ho hem muntat tota la nostra classe, que la veritat que hem fet un bon tàndem i estic molt orgullosa de lo que hem pogut fer. Així, per exemple, a part de la Fundació d'Auna, també està la Fundació de Síndrome de Fires, que així, en tot el que recaudem per els productes, podem ajudar a aquestes persones que ho necessiten.
És a dir, que s'ensenyeu en el món real, no?, com és un aprenentatge d'estar en una botiga com a alumna, però a banda també col·laboreu en eixa solidaritat, no?, en eixos productes d'Auna i del síndrome de Fires. Doncs et deixe continuar preparant-te esta botiga. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
I aprofitem per...